Les denúncies relacionades amb la LGTBI-fòbia gairebé es dupliquen durant el primer trimestre de 2023. Bona tarda, són les dues.
Estel Migdia, amb Pere Juventí Balcells.
Les denúncies relacionades amb la LGTBI-fòbia s'han incrementat un 47% durant el primer trimestre de 2023 respecte al mateix període de l'any anterior. Ho han apuntat els Mossos d'Esquadra, coincidint avui amb la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull per l'alliberament LGTBI+. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda.
En els primers tres mesos de l'any s'han denunciat 70 casos, 33 més que en els primers mesos del 2022.
Els Mossos detallen que els delictes que més es produeixen són les agressions, les amenaces i les coaccions. Pel que fa a les víctimes, durant el primer trimestre del 2023 han estat víctimes 133 persones. Durant tot l'any 2022, 390 persones van ser víctimes d'odi i discriminació per motiu d'orientació sexual o identitat de gènere.
I avui, 28 de juny, justament és el Dia de l'Orgull LGTBI+, un dia que reclama la tolerància, la igualtat i la dignitat del col·lectiu.
Un dia que pretén homenatjar els fets de Stonewall l'any 1969, quan un grup de nois homosexuals van sortir al carrer per reclamar els seus drets i la policia els va reduir en violència.
A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya ja han penjat la bandera al balcó.
El president aragonès, acompanyat de la consellera de Feminismes, Tània Verge, ha desplegat una bandera LGTBI al balcó de la Generalitat.
Una situació que contrasta amb la de diferents ajuntaments governats per PP i Vox que han decidit no posar enguany la bandera de l'Arc de Sant Martí.
Tot i així, el PP ha volgut marcar avui distàncies amb els seus socis d'ultradreta i ahir al vespre va il·luminar la seu amb una bandera de colors amb motiu de l'orgull.
Però mentrestant, a la població de Nàquera, això és a València, gràcies al pacte amb Vox, aquesta bandera per la llibertat no onejarà avui, com tampoc ho faran a diverses institucions, com l'Ajuntament de Madrid o el Parlament Balear. I és que aquest dia de l'orgull arriba en ple auge de l'extrema dreta i a tocar d'unes eleccions generals on el col·lectiu s'hi juga molt.
Des de l'aprovació del matrimoni homosexual l'any 2005 fins a la recent aprovada llei trans, Espanya ha escalat posicions en matèria d'igualtat LGTBI. Els darrers pactes PP i Vox han posat el moviment en peu de guerra davant del temor que tots aquests aspectes tornin enrere.
I més enllà de la celebració de l'orgull, la Generalitat reclamarà les despeses de la repetició de les oposicions de l'administració i funció pública a l'empresa Segos, la responsable dels exàmens fallits del 29 d'abril. Les noves proves, que es faran de l'1 al 8 de juliol, costaran a l'executiu català 900.000 euros perquè aquest cop no externalitzaran les proves.
Amb tot, el govern destinarà 1.300 funcionaris a vigilar les oposicions d'aquests dos dies, on 3.000 persones competeixen per aconseguir 1.800 llocs a la Generalitat.
Veurem si aquesta vegada va la vençuda i no es repeteix el caos que es va viure ara fa uns mesos i es té en compte els opositors i tot el seu esforç. I aquest matí ha començat també el judici contra l'exconseller d'Interior, Miquel Buch. La Fiscalia l'acusa d'haver facilitat una escorta a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre el 2017 i 2019, quan vivia a Bèlgica. Li demanen per tot plegat 6 anys de presó i 27 d'inhabilitació.
Junts per Catalunya considera que és un cas de repressió política i acusa el PSOE i Unides Podemos de no aturar-la. És Jordi Turull, davant les portes del Tribunal Superior de Justícia.
Novament ens trobem amb un cas de persecució de l'independentisme, de persecució judicial cap a tot allò que dictaminen les urnes dels catalans.
I no serà fins divendres vinent quan Puigdemont declari per videoconferència com a testimoni en aquest judici. I avui permeti'ns també que parlem una mica d'aquesta casa, perquè Ràdio Estel manté la seva audiència amb una mitjana diària de 12.000 oients, segons el darrer estudi de mitjans que s'ha publicat justament avui. Destaca sobretot la millora de la franja del matí amb una mitjana de 8.000 oients cada dia.
Els oients de la caravana i del sense distància continuen també la seva bona tendència, mantenint els 3.000 oients que ja tenien en el darrer estudi. Aquesta mateixa xifra de 3.000 persones que escolten Ràdio Estel es trasllada també a la programació de la nit amb Camins i Fórmula Estel.
Doncs moltes gràcies per escoltar-nos i seguirem treballant també per vostès incansablement dia rere dia. Avui a la secció d'Economia parlarem de sobirania alimentària en plena crisi per la sequera als camps catalans. Diferents experts han demanat sacrificar l'agricultura catalana per la gran despesa d'aigua que suposa i per la seva baixa contribució al PIB.
Des de l'Estel Migdia ens preguntem si aquest plantejament és correcte o si el que cal fer és defensar la nostra sobirania alimentària. En parlarem de tot plegat amb Marc Riudavets de l'Espai 08.
I al bloc dels esports us explicarem que la Lliga relaxarà les restriccions per fitxar la temporada que ve. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els principals beneficiaris d'aquest canvi seran els clubs que estiguin accedits en el límit salarial. Es podrà gastar el 60% del que estalvien en comptes del 40% com fins ara i, a més, es passa del 20 al 35% del que treguin d'un traspàs.
I l'Espanyol, que ja sap quin és el camí que ha de seguir la temporada que ve per tornar a jugar a primera divisió.
La temporada 23-24 arrencarà el 13 d'agost i l'Espanyol ho farà al camp de l'Albacete. L'últim partit serà contra el Cartagena el cap de setmana del 2 de juny a l'Stagefront Stadium.
I a l'hora de la cultura posarem la mirada a les Terres de l'Ebre, en concret a la Ràpita, perquè a poques hores i a poques setmanes de celebrar-se el festival eufònic a la localitat, l'Ajuntament ha trencat l'acord amb aquest festival i s'han hagut de cancel·lar, de fet, una trentena d'activitats.
No és una qüestió econòmica, només és una qüestió de la confiança, de l'ús dels espais, del projecte, tot, de perdre de confiança, sí.
Des de Ràdio Estel, que hem pogut parlar amb el director de l'Eufònic, Vicent Fibla, que ha lamentat la pèrdua de confiança del nou equip de govern de l'Ajuntament. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Fibla ha detallat que el festival, que es fa entre el 24 i el 27 d'agost, mantindrà, això sí, la programació a les localitats d'Amposta, Tortosa, Miravet, Roquetes i Ulldecona. Les persones que ja tenien l'abonament comprat pels actes de la Ràpita se'l retornarà l'import abonat.
I avui, que també repassarem la figura de l'artista Carmen Sevilla, que ens va deixar, com saben, ahir als 92 anys. Ho farem de la mà del director digital de la revista Fotogrames, que en declaracions també en aquesta emissora ha deixat molt clar que Sevilla podria haver estat tota una estrella de Hollywood, però que va decidir no ser-ho.
Y fíjate, yo creo que ella no quiso. De hecho, ella lo contaba, que tuvo más ofertas y dijo que no. Ella no quería.
El director Juan Silvestre ha explicat que Carmen Sevilla va tenir moltes ofertes per anar a Hollywood, però que preferia fer pel·lícules a Espanya. Sevilla, que serà recordada pels seus papers a les pel·lícules Violetas Imperiales, El sueño de Andalucía o La venganza, una faceta d'actriu que se suma a la de cantant, ballarina i també presentadora. La repassem a Cultura.
Oh, i tant, doncs tot això i molt més ho ampliarem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquesta sintonia de Ràdio Estel, però abans fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Una informació meteorològica que, com sempre, ens acosta en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Pere, bona tarda. Comencen ja a créixer els núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, on aquesta tarda descarregaran ruixats i tempestes. Precipitacions que localment seran fortes. També arribaran a punts a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. Precipitacions molt benvingudes perquè aniran a parar directament als embassaments, perquè afecten les capçaleres dels rius. Per altra banda, la resta de Catalunya de núvols en tindrem, però de precipitacions no en cauran. I malauradament el que es manté és la humitat molt elevada i tot i que avui baixen una mica les temperatures respecte a dies anteriors, a la costa i el perlitoral no ho notarem perquè la humitat serà alta i la xafogor estarà, doncs, serà ben destacable. De cara a demà, doncs, una jornada també semblant a la d'avui, a la tarda, més ruixats i tempestes a les comarques del terç nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, interior de Girona, i no serà fins divendres que les temperatures es normalitzaran. Demà també baixaran una mica, però la xafogor continuarà ben present a la costa.
Les denúncies relacionades amb la LGTBI-fòbia s'han gairebé doblat durant el primer trimestre d'aquest any si es comparen amb les xifres de l'any passat.
Ho han apuntat fons dels Mossos coincidint amb la commemoració avui del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. Durant els primers 3 mesos de l'any s'han denunciat 70 casos, 33 més que en els primers mesos de l'any passat.
Els Mossos d'Esquadra també detallen que els delictes que més es produeixen són les agressions, les amenaces i les coaccions. Pel que fa a les víctimes durant el primer trimestre d'aquest 2023, han estat víctimes de LGTBI-fòbia 133 persones.
Una xifra significativament superior a la del mateix període del 2022, quan 54 persones van presentar denúncies. Durant tot l'any 2022, 390 persones van ser víctimes d'odi i discriminació per motiu d'orientació sexual o identitat de gènere.
I avui, 28 de juny, com saben, justament és el Dia de l'Orgull, un dia que reclama la tolerància, la igualtat i la dignitat del col·lectiu.
Un dia que pretén homenatjar els fets de Stonewall l'any 1969, quan un grup de nois homosexuals van sortir al carrer per reclamar els seus drets i la policia els va reduir en violència. Durant tot el mes de juny, ciutats com Barcelona han presentat activitats i espais LGTBI+, amb aquest motiu. Avui, 28 de juny, se celebra al Moll de la Fusta el concert L'Orgullosa per commemorar el Dia Internacional LGTB, que comptarà amb actuacions com són les Tanxongueires o El Niño de Elche. També des del Govern català i amb motiu de la jornada, el president aragonès, acompanyat de la consellera de Feminismes, Tania Verge, han desplegat una bandera LGTBI al balcó de la Generalitat. En el manifest ha anat a càrrec de l'activista Fina Campats.
I aquesta tarda el programa La Caravana d'aquí de Ràdio Estel entrevistarà a les 4 el director de l'Observatori contra l'Homofòbia, el senyor Eugeni Rodríguez. I encara sobre igualtat. Durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament, la consellera d'Igualtat i Feminismes ha criticat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de comprar, diu, el marc mental de l'extrema dreta i de renegar de les polítiques feministes que ha tirat endavant el seu propi executiu.
Causa sorpresa, indignació, podríem seguir afegint adjectius, la reacció o la resposta de les esquerres espanyoles. D'una banda, posant-se de perfil, renegant de les polítiques que han impulsat des del seu propi govern, renegant a través de declaracions indignants o de vets a les persones que han impulsat aquestes polítiques.
Veja, ho ha dit en referència a unes declaracions de Sánchez on va dir que tenia amics que se sentien incòmodes davant d'alguns posicionaments del feminisme.
Més coses. La Generalitat que reclamarà les despeses de la repetició de les oposicions d'administració i funció pública a l'empresa Segos, la responsable dels exàmens fallits del 29 d'abril. Les noves proves que es faran de l'1 al 8 de juliol costaran a l'executiu català 900.000 euros perquè aquest cop no externalitzaran aquestes proves. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els 900.000 euros tenen en compte el personal de suport, el material, els tribunals i els espais per tornar a fer les oposicions. La secretària d'Administració i Funció Pública, Alicia Corral, ha explicat que reclamaran més diners en concepte de responsabilitat patrimonial i reputació per les proves fallides del 29 d'abril.
Més el tema de la responsabilitat patrimonial, que estem pensant que són xifrat en 1,2 milions d'euros, i els futurs danys reputacionals. Tot això, vull insistir que l'empresa no ha cobrat res, per tant, és una despesa que es repetirà contra ells.
El govern destinarà 1.300 funcionaris a vigilar les oposicions i faran tasques de coordinació d'edifici o planta, responsables d'aula i ajudants per als punts d'informació als aspirants. En aquests dos dies, 13.534 competeixen per 1.800 places a la Generalitat. El govern no externalitzarà aquestes proves, com va fer en l'edició que cal repetir. Des de Funció Pública volen enviar un missatge de tranquil·litat als opositors i asseguren que, aquest cop sí, no hi haurà incidències.
I paral·lelament, Sílvia, encara amb tu, l'1 de juliol coincidirà amb les oposicions extraordinàries dels docents catalans. S'hi presenten més de 300.000 docents per 14.200 places. Es tracta de la convocatòria més gran que ha fet mai la Generalitat.
Els professors que es presenten aquest dissabte a les oposicions no seran nomenats funcionaris de carrera fins finals del 2024. Després dels exàmens, els professors han de fer la defensa oral dels projectes, s'han de valorar els mèrits i han de fer les pràctiques als centres. Les dues oposicions, la de funció pública i la de professors, s'emmarquen en el procés d'estabilització amb l'objectiu de reduir la temporalitat a la Generalitat i passar del 35% a menys del 8%.
Estel migdia.
I aquest matí ha arrencat el judici contra l'exconseller d'Interior, Miquel Buch. La Fiscalia l'acusa d'haver facilitat una escorta a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre 2017 i 2019, quan vivia a Bèlgica.
Per tot plegat, li demana Buch 6 anys de presó i 27 anys d'inhabilitació, que acusa de malversació i prevaricació. L'altre acusat és l'agent dels Mossos d'Esquadra, Lluís Escolà. La Fiscalia el considera cooperador necessari perquè durant el mandat de Carles Puigdemont, l'agent era el cap de la unitat d'escortes de presidència. El fiscal li demana 4 anys i mig de presó i 23 d'inhabilitació.
En aquest sentit, consideren que Escolà va protegir l'expresident de la Generalitat en diversos moments, com per exemple els dies posteriors a que Puigdemont fos cessat del seu càrrec amb l'aplicació del 155 l'octubre de 2017.
També considera que va participar a l'organització d'un dispositiu clandestí per escortar Puigdemont fins a França i després marxar a Brussel·les. Per tot plegat, el Ministeri Públic reclama més de 52.000 euros, el cost que calcula que van costar aquests serveis.
I justament l'excap de Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha defensat l'exconseller d'Interior Miquel Buch aquest matí durant el judici, ha assegurat que la gent que va acompanyar Puigdemont a Bèlgica no treballava com a assessor del Departament d'Interior.
L'intendent Antonio Rodríguez ha afirmat que Lluís Escolà va ajudar Puigdemont a fugir a Bèlgica, però que després no va tornar a exercir com a mosso. No ho va fer perquè va enllaçar baixes, permisos i vacances i, per tant, no va estar en servei durant un llarg temps.
I encara un apunt més sobre aquest judici de Buch. Junts per Catalunya considera que és un cas de repressió política i acusa Socialistes i Podem de no aturar-la. El portaveu de Junts, Jordi Turull, ho ha dit just abans que comencés aquest judici davant les portes del Tribunal Superior de Justícia.
Novament ens trobem amb un cas de persecució de l'independentisme, de persecució judicial cap a tot allò que dictaminen les urnes dels catalans.
Amb tot, caldrà esperar fins a divendres per escoltar les explicacions del president Puigdemont, en aquest cas que declararà per videoconferència.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I al Parlament de Catalunya, el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, entren cos a cos després de l'operació a Barcelona per evitar que hi hagués una alcaldia independentista a la ciutat.
No había visto en la vida una reacción como la que han tenido Trias y Maragall estos días. Es que se creen ustedes que tienen derecho de pernada, que Cataluña es suya. Qué mal perder tienen, santo cielo. En segundo lugar, su arrogancia infinita.
El seu projecte polític és un projecte polític que es basa en limitar els drets i les llibertats de tots els que no són com vostès. I ho estan demostrant. Ho estan demostrant perquè ens estan donant pistes. I ens en donen pistes, vaja, que alguns socis seus les posen en pancartes a Madrid, però vostès les posen gairebé, només els hi falta les llums de neó.
Aragonès ataca Fernández per haver fet pactes amb Vox arreu d'Espanya quan l'extrema dreta ha penjat una pancarta al centre de Madrid tirant a les escombraries la bandera LGTBI i l'estelada.
I un matí també de polèmica, i és que la presidenta del Congrés i candidata del PSC per a les eleccions generals s'ha disculpat per aquestes declaracions a Ser Catalunya.
La major part de la població no té problemes per seguir pagant el lloguer.
Ho ha dit defensant que amb la limitació del preu de lloguer que ha aprovat el govern espanyol ja n'hi ha prou per fer front al preu que costa. Batet reconeix que les paraules que ha fet servir no són les més afortunades.
I encara sobre aquestes eleccions generals del 23 de juliol, l'Assemblea Nacional Catalana diu que consultarà les seves bases aquest cap de setmana sobre l'abstenció i el vot nul a les eleccions del 23.
L'aposta de la direcció de l'entitat sobiranista queda reflectida en la següent pregunta. Estàs d'acord que les eleccions espanyoles del 23 de juliol l'Assemblea promogui l'abstenció activa i el vot nul polític amb la papereta del sí a la independència del 1 d'octubre?
Aquesta decisió que arriba en ple debat sobre tota la xarxa social sobre si s'ha de fer un vot de càstig a les formacions independentistes amb aquesta abstenció. I més qüestions. La Unió Europea, que acorda reduir 10 vegades el límit d'exposició dels treballadors de l'amiant amb l'objectiu de prevenir els casos de càncer laboral.
En un màxim de 6 anys també obligarà les empreses a mesurar els nivells d'amiants amb un nou mètode, la microscòpia electrònica. Tot i que l'amiant està prohibit a la Unió Europea des de fa gairebé 2 dècades, encara representa una amenaça per a la salut dels treballadors a causa de la seva presència en edificis antics.
Amb aquesta nova norma, les empreses hauran d'identificar els materials que potencialment podrien tenir amiant abans d'enderrocar un edifici o d'iniciar el manteniment dels locals.
D'altra banda, els estats membres hauran de mantenir un registre de tots els casos de malalties professionals relacionades precisament amb l'amiant i diagnosticades també amb medicament. Ara la llei s'haurà de votar al Parlament Europeu i al Consell.
L'amiant, que és un producte, com ja saben, mineral que està classificat com a cancerigen per Organització Mundial de la Salut perquè pot causar càncers de pulmó, laringe i ovari, entre altres afectacions.
De fet, l'OMS calcula que la meitat de les morts per càncer d'origen laboral són causades precisament per l'amiant. Veurem quin impacte té aquesta nova normativa a Catalunya, on hi ha molt d'amiant.
El govern espanyol, que ha presentat també aquest dimecres l'actualització del Pla Nacional Nacional Integrat d'Energia i Clima, que remetrà ara a la Comissió Europea. El document fixa objectius més ambiciosos per avançar, diuen, cap a la transició energètica de cara al 2030 i té en compte també l'impacte geopolític que ha tingut la guerra a Ucraïna.
En concret, el pla proposa reduir un 32% els gasos d'efecte hivernacle, en l'anterior era del 23%, i incrementar el pes de les renovables fins al 48%. També vol arribar fins als 5,5 milions de vehicles elèctrics i redueix la dependència energètica fins al 50%, fet que, segons el Ministeri de Transició Ecològica, suposarà un estalvi de més de 90.000 milions en importacions.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Inspecció de Treball de Catalunya va detectar més de 2.800 casos d'infraccions durant el 2022 en empreses, una xifra que suposa un increment, atenció, del 125% anual en comparació amb el 2021. El nombre d'inspeccions també va créixer un 32% en relació amb xifres del 2021.
Durant l'any passat, la major part de les actuacions es van dur a terme en el sector de l'hostaleria, amb un miler seguides del comerç, les activitats administratives o les activitats sanitàries, entre d'altres. Amb tot, la Inspecció de Treball de Catalunya ha comptat darrerament amb experts en informàtica per fer una anàlisi més acurada amb l'objectiu de descobrir incompliments a la normativa laboral, com, per exemple, en el registre d'horaris. Segons la Generalitat, Inspecció de Treball ha intensificat els controls el primer trimestre de l'any, sobretot en el sector del transport. L'import de les infraccions a la normativa laboral ha pujat un 200% fins a arribar als 85.000 euros.
I justament aquests inspectors de treball que van començar una vaga indefinida aquest dilluns han decidit ara ajornar la protesta fins després de les eleccions generals.
Els treballadors apunten que la decisió arriba després de constatar la divisió existent entre el Ministeri de Treball i el d'Hisenda i Funció Pública, que impedeix negociar el cas amb certesa. Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris consideren que no existeix un interlocutor vàlid i per això han decidit continuar les protestes quan finalitzin les eleccions generals i es conformi el nou govern.
Estel Migdia, amb Pere Juventí Balcells.
I Ràdio Estel, que manté, com explicàvem, la seva audiència amb una mitjana diària de 12.000 oients, segons el darrer estudi de mitjans que s'ha publicat avui. L'audiència dels programes de dilluns a divendres es consolida, per tant, amb una millora destacable del matí, la franja matinal d'aquesta casa, que assoleix una mitjana de 8.000 oients de 8 del matí a 2 del migdia, però amb puntes que arriben a 9.000 oients en la seva primera part informativa.
Els oients de la caravana i del sense distància continuen també la seva bona tendència, mantenint els 3.000 oients que ja tenien al darrer estudi. Aquesta mateixa xifra, la de 3.000 persones que escolten Ràdio Estel, es trasllada també a la programació de la nit amb Camins i la Fórmula Estel. Pel que fa al cap de setmana, els Sons de la Terra assoleix els 3.000 oients, mentre que diumenge les Laudes i el Sense Distància tenen 6.000 oients.
I més rànquings, perquè la Universitat Autònoma de Barcelona es manté com el primer centre de l'Estat per segon any consecutiu en el rànquing QS, que avalua els centres universitaris d'arreu del món. Respecte a l'edició anterior, la universitat amb seu a Cerdanyola del Vallès ha escalat 29 posicions i ja se situa en la número 149 del món.
La Universitat de Barcelona també obté bons resultats i remunta posicions. L'any passat era la 184 i ara puja 20 llocs fins a la 164. Les universitats catalanes que segueixen són la UB i la UAP, són la Universitat Pompeu Fabra, que es manté al lloc 223, la Universitat Politècnica de Catalunya, que es troba a la posició 343, i la Universitat Rovira i Virgili, que s'enfila de la posició 800 a la 751.
I atenció, perquè l'Autoritat del Transport Metropolità demana ara 3 mesos més per consensuar i definir les condicions perquè els patinets elèctrics puguin tornar a busos i trens. Des del febrer, aquest tipus de vehicles estan vetats al transport públic després de diversos incidents.
ATM ha assumit que és inviable tenir una solució amb totes les operadores i administracions abans de l'1 d'agost, que era la data marcada pel retorn dels patinets. Ara, però, ja veu que el veto s'estendrà 3 mesos més com a mínim. Entre les mesures que hi ha sobre la taula, hi ha prohibir l'accés als patinets en determinades franges horàries o acotar el seu concret als vagons, com ja passa amb les bicis. Un dels aspectes que de moment encalla l'acord és el nombre de patinets permesos per vagó. També plantegen portar els patinets plegats i prohibir que es puguin carregar dins dels combois.
I encara sobre els transports, la Generalitat que diu que ja ha fet saber a l'Estat que no li pagarà la factura pels serveis prestats per Renfe el 2022, una factura que ascendeix fins als 26 milions d'euros pels serveis de Rodalies.
Segons El Periódico, la Generalitat diu que durant l'any passat Rodalies no va comptar amb un increment de l'oferta de serveis que hagi de ser sufragada pel govern, amb la qual cosa el retorn a les factures presentades. En l'acord de traspàs de Rodalies entre Catalunya i l'Estat del 2009 es van establir que totes les millores que s'introduïssin en el servei ferroviari anirien a càrrec de la Generalitat. El govern, però, s'hi oposa perquè assegura que aquest cobrament no apareix en l'acord de traspàs. La discrepància ja ha arribat als tribunals perquè Renfe assegura que la Generalitat li deu més de 80 milions en aquest concepte.
I les comunitats autònomes i entitats locals que podran dotar-se de noves eines per limitar i ordenar el sector de les BTC per raons mediambientals o de gestió de trànsit.
És una de les mesures incloses a la pròrroga del Reial Decret Llei aprovat per l'executiu per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna, entre d'altres. També hi consta l'aposta per la declaració del taxi com a servei públic acompanyada de requisits més exigents i que els titulars de les BTCs siguin propietaris o arrendataris dels vehicles durant un període superior a 3 mesos.
Un text que va aprovar ahir el Consell de Ministres. També tenim reacció del Sindicat de Taxistes, Elite Barcelona, que valora positivament aquest text aprovat per aquest Consell de Ministres, que permet, diuen, a les comunitats autònomes, com explicàvem, i entitats locals, dotar-se d'aquestes eines per limitar i ordenar aquest sector de les BTC per raons, com dèiem, ambientals o de gestió de trànsit.
És una de les mesures incloses a la pròrroga del Reial Decret Llei aprovat per l'executiu per fer front, com dèiem, a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'Ucraïna. Des del sindicat apunten que és una bona mesura per cribar les BTCs que volen operar a la ciutat.
Se introducen cosas desde el Estado que se obliga a las comunidades autónomas y luego las comunidades autónomas pueden aumentar en más requisitos, ¿vale? Pero yo creo que lo importante es parar el golpe de todas esas cientos de miles de autorizaciones que querían entrar en un mercado para invadir al servicio público del taxi, y esto se va a poder evitar.
I a tot això, el Consell Internacional d'Aeroports, que s'ha posicionat a favor, atenció, de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Així ho defensen el director de l'associació a nivell mundial i també el seu homòleg a Europa, que han reclamat que ampliar la infraestructura portaria, doncs, beneficis econòmics per Barcelona i Catalunya. De fet, demanen que aquesta decisió no s'allargui. Els dos directius han apuntat que la connectivitat és un factor clau per posicionar-se al mapa i han apuntat que actualment l'aeroport té limitacions segons els càlculs del Consell Internacional d'Aeroports. Per cada 10% més de connectivitat, el producte interior brut per càpita augmenta un 0,5%.
I en plana internacional, almenys 9 morts en un bombardeig rus d'un restaurant ple de civils al centre de la ciutat de Kramatorsk, això és el Donetsk. Entre les víctimes mortals hi ha 3 adolescents, dues de les quals són dues bessones de 14 anys.
És la ciutat més gran de la província de Donetsk, no ocupada per les tropes russes, i és la capital de facto de la regió. Per tant, és la base d'operacions de moltes agències d'ajuda humanitària que treballen al front de guerra. També és una localitat on s'han establert molts dels periodistes que cobreixen la invasió. De fet, el restaurant atacat era molt popular entre els estrangers que visitaven la ciutat. També hi menjaven molts els soldats durant les estones que estaven allunyats del front.
Estel migdia.
I els Mossos d'Esquadra que confirmen que el cadàver trobat aquest matí al carrer de Llull, amb Joan d'Òstia, al barri de la Vila Olímpica de Barcelona, presenta signes de violència.
Segons la policia, la víctima és un home de mitjana edat. Els agents han rebut l'avís que hi havia un cadàver a la via pública a les 7 del matí. El cas encara s'està investigant.
I lluny de la capital catalana, la policia catalana ha comissat 458 xais i 17 cabrits no identificats i sense la documentació sanitària corresponent en dues explotacions il·legals a la comarca de l'Alt Penedès.
En una inspecció el passat 22 de juny a dues instal·lacions es va comprovar que els animals no tenien el número de registre de l'explotació o que eren explotacions d'origen i no disposaven tampoc de la documentació sanitària de trasllat pertinent. Acció Climàtica va denunciar administrativament els seus dos responsables i va comissar els animals, a més de medicaments que s'estaven subministrant als animals sense la prescripció veterinària pertinent.
I els Mossos d'Esquadra, que també han desarticulat avui a la demarcació de Girona una banda que es dedicava a cometre robatoris violents a domicilis amb arma de foc. La investigació va arrencar el desembre passat després d'un assalt en domicilis com a Palau Saverdera, a l'Alt Empordà, on els lladres van intimidar i lligar els propietaris de l'immoble.
Les indagacions policials van culminar amb un dispositiu el 20 de juny que va incloure 6 entrades i escorcolls a Girona, Empúria Brava, Llorà i Figueres, i que va acabar amb les detencions de 4 homes i 2 dones entre 26 i 36 anys per un delicte de robatori amb violència i intimidació a una casa habitada, un contra la salut pública, un de defraudació de fruit i un de pertinença a grup criminal. La policia els va comissar 61.000 euros, telèfons portàtils i també diverses armes i municions. A més, a dos dels immobles registrats també van trobar dues plantacions de marihuana on s'hi van intervenir més de 600 plantes i també esqueixos de marihuana i 50 quilos de cabdells. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La gent de la caravana crea tendència. Para, 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 para. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda, La Caravana, el programa per qualsevol ésser viu. Parlen de tot, ho expliquen tot, ho confessen tot i ho entrevisten tot. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Maia em diu que amb la samarreta de ratlles semblo francès. Serà per la samarreta o per les ratlles? Vestiran els francesos només amb ratlles? Ja m'he ratllat.
Sigui veritat o no, amb Renfe ara pots comprovar-ho. Nou AVE Barcelona-Lió i Barcelona-Marsella des de 29 euros i trajectes intermedis des de 19 euros. Compra ja els teus bitllets i viatja a Lió a partir del 13 de juliol i a Marsella a partir del 28. Consulta en condicions a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
I avui comencem el bloc local i comarcal a Lleida, on un ciberatac al Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable de la ciutat està afectant a la seguretat de dades personals dels seus clients. Encara es desconeix l'abast total d'aquestes dades extretes, però l'empresa es posa ja en el pitjor escenari i diu que entre les informacions compromeses hi hauria els noms i cognoms dels clients, els seus números de documents d'identitat, dades de naixement, dades de contacte i dades també de números bancaris.
La Paeria de Lleida explica que Qualia, l'empresa concessionària del servei, va detectar i comunicar l'atac el 30 de maig passat i que a dia d'avui encara no saben el total de dades afectades i que tampoc han detectat de moment cap publicació o revelació de cap dada relacionada amb aquest incident. Tot i així, estan amatents i la investigació segueix el seu curs per esbrinar què ha passat conjuntament amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i també l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Anem ara cap a Badalona, al Barcelonès, on instal·laran nous contenidors en zones on acumulen més quantitat d'escombraries. En els propers 15 dies es posaran fins a 600 contenidors nous en les zones on dèiem que s'acumulen aquestes deixalles.
L'empresa concessionària farà un estudi per determinar en quines zones és més necessari col·locar els nous contenidors. Es tindran en compte criteris com on ha crescut més la població. La decisió l'han adoptat conjuntament l'Ajuntament i també l'empresa, que s'han reunit aquest matí per abordar la problemàtica.
I anem ara cap a Tarragona, on la Universitat Rovira i Virgili rehabilitarà un edifici de la Facultat de Ciències de l'Educació i la Psicologia. Les actuacions previstes inclouen la rehabilitació de parets i façanes. L'objectiu és millorar les condicions en què es troben els estudiants mentre no es concreta el trasllat del campus de Catalunya.
Les obres començaran l'any vinent i serviran també per deixar l'edifici en condicions òptimes per donar-li una segona vida un cop es deixin de fer les classes universitàries que s'hi fan ara. El nou campus encara tardarà en estar llestit i el cost pot pujar fins als 30.000 milions.
I Unió de Pagesos, que ha denunciat que el rec d'emergència promès des del Departament d'Acció Climàtica per salvar els avellaners del Baix Camp i el Tarragonès està aturat.
Des del sindicat asseguren que els arbres no podran aguantar la sequera i que podrien morir. El govern va anunciar aquesta acció després d'una reunió on es va acordar que la comunitat de regants de Riudecanyes utilitzés l'excedent d'aigua del Molinet de Reus per salvar precisament els avellaners. En aquell moment no es van definir els cabals i un mes després d'aquest anunci les obres del rec d'emergència no han començat. Unió de Pagesos estudia ara intensificar les accions reivindicatives per reclamar que els recursos hídrics de l'embassament garanteixin la pervivència dels arbres.
I d'altra banda, la multinacional farmacèutica suïssa Roche ha invertit 51 milions d'euros en la renovació del campus Barcelona que hi té a Sant Cugat del Vallès, un espai de més de 30.000 metres quadrats que reuneix més de 1.300 treballadors d'una trentena de nacionalitats.
La remodelació inclou la construcció d'un nou edifici, el soterrament i ampliació de l'aparcament i adaptació de l'antic edifici al nou model de treball col·laboratiu. La inversió s'ha anunciat coincidint amb el 90 aniversari de l'arribada de la companyia a l'Estat espanyol. Amb tot, des de l'empresa diuen que volen aprofitar l'esperit d'obertura i també l'esperit multicultural que té la capital catalana i ser un centre d'atracció de talent de prestigi internacional. Segons una nota de premsa difosa per Roche, el nou campus s'ha dissenyat segons tres pilars bàsics, que són les persones, els espais i la tecnologia. Alhora indica que el campus ha estat renovat per convertir-se en la primera de les instal·lacions del grup completament lliure d'emissions de CO2.
I anem ara cap al Maresme. Concretament parlem de la Festa Major de les Santes, que habilitaran espais perquè puguin gaudir de la festa les persones amb trastorns de neurodesenvolupament, com l'autisme, l'Asperger o el TDA, que en aquestes zones es reduirà la música i l'ús de pirotècnia.
Les zones estaran senyalitzades a les principals cercaviles i els assistents tindran informació anticipada del que hi passarà per evitar sorpreses que els puguin trasbalsar. També hi haurà espais de calma i zones habilitades per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimarts en el marc d'un projecte pioner per fomentar l'accessibilitat. Hi haurà espais habilitats a la crida de Festa Major, l'anada a l'ofici desfilada, l'anada a la resistència, la postal de gegants i l'anem a tancar amb previsió d'ampliar-ho a altres actes en futures edicions, tot plegat en unes Santes en què la ruixada s'ha hagut d'anul·lar per la sequera i en què s'ha avançat un dia la Diada Castellera per les eleccions del 23 de juliol.
Doncs moltes gràcies, Judit, i ara temps pels esports. Doncs vinga, amb aquest bloc d'actualitat esportiva, amb l'Anna Closa, la jutgessa encarregada d'investigar el cas Negreira sospita que l'ex número 2 del comitè tècnic dels àrbitres José María Enríquez Negreira i el seu fill, que també està imputat en la causa, podrien haver pagat àrbitres per influenciar-los en partits del Barça.
Sí, segons ha apuntat el diari El Mundo, la Guàrdia Civil ha trobat una desena de societats que fins ara eren desconegudes que estan associades o vinculades als Negreira. La magistrada ha demanat un llistat amb els àrbitres de primera i segona divisió del 2010 fins ara per veure si algú més s'ha beneficiat d'aquestes societats.
I encara a Can Barça, tots els socis i sòcies ja poden adquirir des d'aquest migdia l'abonament per a l'estadi olímpic Lluís Companys per a la propera temporada.
Sí, fins ara ho podien fer en exclusiva els socis que tenien abonament i els que estaven en llista d'espera per aconseguir-ho, però aquest procés estarà obert per a tothom fins al dia 6 de juliol. Un seient a tribuna costarà 870 euros a temporada que ve a Montjuïc, 500 a lateral, 450 al córner i 360 euros al gol. És un 25% menys del que costava fins ara al Camp Nou.
I la Lliga, que relaxa les restriccions per fitxar i facilitarà la incorporació de nous jugadors al club que tinguin el límit salarial excedit, com el Barça o l'Espanyol.
La patronal ha vist que hi haurà pocs moviments aquest pròxim mercat i ha decidit fer alguns canvis. Per tant, els clubs que estiguin excedits en el límit salarial podran incorporar jugadors fins a un 60% del que s'estalvien amb la sortida de jugadors. Un dels clubs beneficiats és el Barça, que tindrà una mica més de marge per poder fitxar aquest estiu. Per tant, els clubs que superin el límit salarial que ha marcat la Lliga podran destinar a fitxatges el 50% dels sous que alliberin, quan fins ara era d'un 40%. Tot i així, la xifra podria arribar fins al 60% si el sou que alliberen representa el 5% del total de la massa salarial del club.
I encara en termes de mercat de fitxatges i pressupost, el Barça de bàsquet treballa a contrarrellotge per dissenyar una plantilla amb un pressupost a la baixa, però que sigui el més competitiu possible. El club preveu que s'hagi de fer una retallada de 13 milions d'euros.
Fins ara, la secció de bàsquet tenia un pressupost de 40 milions, però la situació econòmica del club ha obligat a fer retallades i el pròxim curs serà de 27 milions. Això passa per arribar a un acord amb Nikola Mirotić, que ha de cobrar 22 milions d'euros en els dos anys que li queden de contracte. Aquest acord ha d'arribar abans de divendres per evitar anar als tribunals i el disseny de la plantilla depèn d'aquest acord. També s'ha de tenir en compte la sortida de l'entrenador lituà, Sara Jasikevičius, que cobrava 3 milions i mig. El nou tècnic de l'equip, Roger Grimau, té molt clar que l'equip que vol fer i espera i desitja que els resultats acompanyin.
Faré 45 anys aquest juliol. Soc culer des dels 0 anys. Conec perfectament com som els culers, com som els catalans en general, i sé que hi haurà. Jo estic convençudíssim que anirà molt bé. Aquest tren, hòstia, és molt xulo i és dels millors trens que hi ha al món. O sigui que, òbviament, una proposta com aquesta costa zero segons acceptar-la.
Grimau també ha posat de manifest que té moltes ganes de trobar-se amb l'afició al Palau, ara ja com a entrenador del primer equip.
El públic del Palau especialment és especial per positiu. Jo he gaudit moltíssim els últims anys veient com està el Palau i les grans nits del Palau. Jo anhelo i somio poder viure-les un altre cop com les he viscut com a jugador, les he viscut com a aficionat i tant de bo les pugui viure com a entrenador.
L'excapità del Barça ha signat per dues temporades fins al 30 de juny del 2025 com a entrenador.
Una de les primeres incorporacions s'espera que sigui el jugador del Partizan, Kevin Panther.
Panther ja hauria arribat a un acord amb el club per firmar 2 anys amb el Barça a canvi d'un total de 3 milions d'euros nets. El Partizan ja el dona per perdut i a Belgrat tenen clar que jugarà a Barcelona la temporada que ve. Per altra banda, la voluntat del club també és enllestir la renovació de Certes Sanli, amb qui s'està negociant avui mateix amb ell un nou contracte a la baixa per poder mantenir-lo en plantilla. I els que sí que marxaran són Mike Toby i Kyle Kuric, que acaben contracte. Per cert, que Kuric ha estat blaugrana durant 5 temporades.
I l'Espanyol, que ja sap quin és el camí que ha de seguir la temporada vinent per tornar a jugar la primera divisió al curs 2024-2025.
Els blanquiblaus debutaran al camp de l'Albacete el cap de setmana del 13 d'agost. El primer partit a casa no arribarà fins al cap de 8 dies, quan rebrà el Racing de Santander a l'Stagefront Stadium. Recordeu que ha canviat de nom i ja no es dirà RCD Stadium. Els de Luis García tancaran la lliga regular com a locals contra el Cartagena el primer cap de setmana de juny.
I per cert, que mor als 89 anys Jaume Oliver, un dels històrics del futbol català i el Barça.
Sí, Oliver va ser una persona clau del planter del Barça, reconeguda conegut com un dels impulsors de la Masia al costat d'Oriol Tort. Va dirigir el Barça C i va ser ajudant de Rinus Michels al cos tècnic del primer equip. Exjugador d'equips com el Sants, el Badalona i el Gavà, va entrenar també el Martinenc i el Figueres, el Sant Boià, el Premià, el Sant Andreu, el Vilobí, el Prat i el Júpiter.
I en futbol encara, la selecció espanyola sub-21 ha aconseguit passar als quarts de final de l'Europeu com a primera de grup.
Ho han aconseguit després d'empatar a 2 amb Ucraïna amb gols de Riquelme i d'Abel Ruiz. El seleccionador sub-21, Santi Denia, feia una valoració postpartit de com havia anat la concentració.
En este tipo de torneos siempre hay un jugador o dos que no juegan y han jugado los 23. Contento porque hay jugadores, elija los que elija para el partido de cuartos que van a estar porque están preparados.
Avui es completa la fase de grups amb la resta de partits que queden per disputar. A les 6, Anglaterra-Alemanya i també Israel-Txèquia. I a 8:45, Suïssa-França i Itàlia-Noruega. Recordem que aquest torneig reparteix 3 places classificatòries pels Jocs Olímpics de París del 2024.
I encara en futbol, Alexia Putellas, que ha visitat Leo Messi a Miami.
La capitana del Barça ha visitat les instal·lacions de l'Inter de Miami per una campanya publicitària i ha desitjat sort al crack argentí.
A Messi le deseo toda la felicidad del mundo.
I nova polèmica que envolta el futbol femení. La Federació Alemanya de Futbol no primarà les jugadores si guanyen el Mundial, com sí que es fa amb la selecció masculina.
Tal com passa amb el futbol masculí, qui guanyi el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda d'aquest estiu rebrà un premi d'uns 250.000 euros cada jugadora. Aquests diners els dona la FIFA, però la prima pot ser més alta amb el que donin les seccions. La Federació Alemanya, però, ja ha dit que no posarà cap cèntim. La polèmica aquí és que la Federació Alemanya sí que anava a pagar 400.000 euros a l'equip masculí, però a la femenina sembla que no hi vol destinar cap euro més.
I tornant al bàsquet, el Baxi Manresa, que renova un any més el seu entrenador.
Pedro Martínez continuarà dirigint la banqueta del Bages la temporada 23-24. Serà la desena vegada que ho faci. En aquests 10 cursos, el bàsquet Manresa, el tècnic acumula 392 partits dirigits des de la banqueta bagenca. Per cert, que avui s'han posat a la venda per 8 euros les entrades per veure el Catalunya-Argentina, que jugarà a Manresa el 25 de juliol en motiu del centenari del bàsquet català.
I en tennis, Carlos Alcaraz, que tenia partit avui, però finalment, Anna, s'ha suspès.
Sí, havia de jugar contra Holger Rune i havia de servir com a preparació per Wimbledon, però recordem que diumenge Alcaraz va guanyar el torneig de Queens de Londres, que també servia per preparar per Wimbledon, ja que és un torneig de tennis herba, però s'ha considerat que el número 1 del món està suficientment preparat per disputar el tercer gran slam de la temporada. Divendres tampoc sentirem aquesta cançó, perquè Alcaraz ha confirmat avui que tampoc disputarà l'altre partit preparatori contra Dominic Thiem, que hi havia previst.
I pel que fa al tenis masculí, al torneig de Mallorca, Albert Ramos va quedar eliminat en primera ronda.
Va caure en mans del francès Arthur Rinderknecht i Feliciano López juga avui al partit de vuitens de final contra l'australià Jordan Thompson. Abans hi haurà un Tsitsipas Hoffman cap a 3:45 de la tarda. Pel que fa al femení, aquesta tarda, Marina Bassols disputarà les semifinals de la fase prèvia del torneig de Wimbledon contra l'alemanya Eva Lis, després que hi eliminés a la txeca Lucy Havlíková en 2 sets. En canvi, a Iona Bolsova va caure eliminada contra Sinja Kraus per 2-16-1. I a Alemanya, al torneig de Bad Hamburg, la barcelonina Rebeca Masarova ha passat els quarts de final i demà jugarà contra la nord-americana Emma Navarro.
I acabem en hoquei patins, perquè el nou equip d'hoquei Lliga, el Sant Just, ha anunciat la feina que fan des dels despatxos.
S'incorporen a les ordres de Mia Ordeig el porter Elagi Deig, que prové del Lleida Llista, i els jugadors Cristian Rodríguez d'Alcaldes, Xavi Crespo del Taradell i Iñaki Cabezas del Congrés.
Temps ara per a l'economia. Doncs aquesta sequera intensa que vivim, ja ho saben, ha agreujat encara més els problemes que ja patien els agricultors catalans, amb restriccions al reg que afectaran la seva producció present i futura en un món cada vegada més globalitzat i que exporta gairebé tots els seus productes de tercers països. Avui ens volem preguntar si econòmicament s'hauria de sacrificar l'agricultura a casa nostra. En parlem de tot plegat amb en Marc Riudavets, que és membre de l'espai d'Economistes 08. Bona tarda, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bona tarda.
Doncs bé, Marc, avui a l'Estel Migdia que ens preguntem, no?, si l'agricultura representa un PIB de l'1,1%, mentre que fa servir el 70% de l'aigua per al regadiu, és un negoci realment rendible en termes econòmics?
Bueno, bé, quan, a veure, hem de pensar que l'agricultura, evidentment, utilitza com a principal mitjà de producció l'aigua per coses òbvies. I sí que és veritat que potser es pot plantejar si aquest 70% es podria, diguéssim, rebaixar millorant els sistemes de reg, però sí que crec que al final és normal que de l'agricultura usi de forma abundant l'aigua com a recurs de, diguéssim, per produir fruita i verdura. Crec que si volem parlar de restriccions de l'aigua o de on hi ha un ús excessiu de l'aigua, crec que hi ha altres llocs on ens podem anar a fixar, com per exemple el consum que es fa d'aigua a sectors com el turisme, omplir les piscines, i altres llocs on l'aigua no és una font de producció.
Per tant, entenem que no comparteix aquesta tesi d'alguns companys seus que diuen que l'hauríem de sacrificar, no? Hi ha aquestes altres opcions sobre la taula.
Sí, no, clarament. Vull dir, l'agricultura, al final, ja no potser a nivell agregat representa només un 1,1% del PIB, però sí que és veritat que hi ha zones de Catalunya on és pràcticament l'única activitat productiva que hi ha, o una de les principals, i per tant, crec que parlar de sacrificar l'agricultura crec que simplement seria un desastre també a nivell de, per exemple, de generar desigualtats territorials.
Que a part d'aquestes desigualtats territorials també hi ha el concepte de sobirania alimentària, deixar aquesta producció dels nostres aliments a l'exterior, seria per tant una operació perillosa.
Sí, perquè al final és el que hem vist amb la crisi de la Covid i amb, per exemple, el tancament de les cadenes de producció, van haver-hi problemes de subministrament. Si això passa també amb el menjar o amb la fruita i la verdura, pot alterar completament, per exemple, els productes que tenim a l'abast. Al final, quan parlem de sobirania alimentària, de reduir les cadenes de producció i distribució, el que parlem és de fer un ús més sostenible dels recursos que tenim al nostre entorn. I jo crec que augmentar encara més, diguéssim, les cadenes de producció, fa temps que venim avisant que segurament no és el camí correcte.
Doncs amb aquesta idea, amb aquest concepte, ens quedem. Gràcies, Marc Riudavets, per haver entrat avui a l'Estel Migdia i ens retrobem ben aviat.
A vosaltres, moltes gràcies.
Aquí a l'estudi l'Olma Giró, que ens acosta, com saben, sempre a la cultura, i avui, evidentment, el nom de la cultura és el de Carmen Sevilla, que ahir dimarts ens deixava a l'edat dels 92 anys, després de dies ingressada en estat greu al centre sanitari després que el seu estat de salut empitjorés. El 2009 va anunciar que tenia Alzheimer i el 2015 va ingressar en un centre geriàtric de Madrid. Te quiero de Carmen Sevilla. Bona tarda, Olma.
Bona tarda, Pere. Doncs sí, l'artista molt coneguda i també molt estimada per tot el públic va participar en una 80ena de pel·lícules, tant a Espanya, però també a França, Argentina o a Mèxic. De fet, la seva popularitat va arribar durant la dècada dels 50, convertint-se en una de les actrius de més èxit gràcies a títols com Violetas Imperiales, El sueño de Andalucía o La venganza, uns títols que de ben segur us sona. Una actriu que, per cert, de ben segur que podria haver estat tota una estrella de Hollywood, però que va decidir no ser-ho. Ho ha explicat aquest matí el director digital de la revista Fotogrames, Juan Silvestre, en una entrevista al magazine d'aquesta emissora.
Y fíjate, yo creo que ella no quiso. De hecho, ella lo contaba, que tuvo más ofertas y dijo que no. Ella no quería. No quería y, de hecho, pues bueno, a pesar de que tuvo la oportunidad, fíjate, pues ella prefirió hacer otro tipo de películas en España que seguir por esa vía.
La seva faceta d'actriu se suma a la de cantant, ballarina i també presentadora. De fet, durant 6 anys va estar al capdavant de Telecupón i després també va destacar per conduir el programa Cine de Barrio a Televisió Espanyola, i des d'aquí, doncs, la recordem.
Doncs si li retrem aquest homenatge, que marxa, però ben segur sempre serà la nostra cultura, no? El nostre imaginari col·lectiu. Tot i que demà repassarem les estrenes de cine, com ja saben, ho fem cada dijous, avui hem d'explicar que ja ha arribat a la gran pantalla l'esperada pel·lícula d'aventures Indiana Jones i el dial del destí, 15 anys després de l'última entrega. L'explorador més famós del cinema torna ara als cinemes i ho fa en català.
I jo amb això ho redreçaré tot. Ho va arrumar. I vostè a mi.
I jo,
Què és això?
Ens avancem una mica al calendari, Pere, perquè, tot i que és demà el dia oficial de comentar les estrenes, aquest 28 de juny és un dia molt marcat per tots els fans d'Indiana Jones. Han estat 15 anys esperant el retorn de la figura. En aquest cas, Harrison Ford, que es posarà per última vegada a la pell d'Indiana Jones. De fet, és la primera pel·lícula de la saga, a part que no compta amb Steven Spielberg com a director, sinó que s'ha posat al capdavant de tot plegat James Mangold. La nova entrega mostra com l'arqueòleg haurà d'emprendre una nova aventura, una aventura, a més, a contrarrellotge, per intentar recuperar un dial llegendari que pot canviar el curs de tota la història. D'aquesta manera, Indiana Jones i el dial del destí posarà fi a la saga Jones amb la pel·lícula més llarga i que més pressupost ha tingut de tota la història de la saga Jones. Demà repassarem les altres estrenes destacades de la setmana, per això avui tots els fans d'Indiana Jones ja poden anar als cinemes.
La deixem apuntada a l'agenda. I avui us hem d'explicar una mala notícia, i és que l'Eufònic, el Festival d'Arts Sonores Visuals i Digital Performatives que es fa a les Terres de l'Ebre, ha hagut de cancel·lar a poques setmanes de l'estrena una trentena d'activitats que s'havien de fer a la Ràpita entre el 24 i el 27 d'agost.
I tot plegat, Pere, perquè el nou equip de govern de l'Ajuntament de la Ràpita ha trencat l'acord amb l'Eufònic, que de fet també recordem que fa poc sabíem i explicàvem en aquest programa que havia estat Premi Nacional de Cultura 2023, l'Eufònic. Doncs el festival, davant d'aquesta situació, ha hagut de reestructurar la seva programació. De fet, l'Ajuntament ha retirat el suport econòmic del festival, que eren d'uns 12.000 euros. Això sí, l'Eufònic manté la seva programació a les altres localitats on ja se sabia que es feia i on es fa, que són Amposta, Tortosa, Miravet, Roquetes, Lluís de Cona. I des dels micròfons de Ràdio Estel hem pogut parlar amb el seu director, Vicent Fibla, que ha lamentat la pèrdua de confiança del consistori.
Perds la confiança, diguem-li, no? La confiança, el recolzament que tenies fins ara, doncs, evidentment, està, no pots continuar fent les coses com si no hagués passat res. No és una qüestió econòmica, només, és una qüestió de la confiança, de l'ús dels espais, del projecte, tot. De perdre de confiança, sí.
Fibla també ha explicat que en cap moment s'estan replantejant fer-ho en altres poblacions, sinó que ara el que faran serà intentar reubicar els espectacles que s'havien de fer a la Ràpita en aquesta 12a edició a altres poblacions on es feia l'Eufònic. Ara bé, d'aquesta trentena d'activitats programades que s'han hagut de cancel·lar, el director ja ens ha avançat que en podran reprogramar com a màxim 4 o 5. Per cert, que totes les persones que ja tinguéssiu un abonament comprat per aquests espectacles a la Ràpita, doncs que sapigueu que us retornaran l'abonament.
Farem nota de tot plegat i en teatre Viladecans ja prepara els últims detalls per acollir la 34a edició del Festival al Carrer, que es farà justament aquest cap de setmana.
Sí, de fet, 36 companyies nacionals i internacionals, diguem internacionals perquè venen de França i de Bèlgica, oferiran una setantena d'espectacles d'alta qualitat al municipi del Baix Llobregat. En total s'espera que unes 30.000 persones passin pels carrers, per això es diu el Festival al Carrer de Viladecans, i gaudeixin d'aquestes propostes que són de teatre, de dansa i també de circ. De fet, s'espera que aquesta sigui una edició històrica. Així ho ha expressat l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz.
Jo crec que el que és evident és que Viladecans és la capital del teatre de carrer d'Espanya, no?, en aquests moments. Enguany podem dir ja que s'ha superat la pandèmia cultura a nivell d'arts de carrer, no? Tornem a tenir presència de produccions internacionals, que arrel de la pandèmia va ser molt difícil, i això ens feia molt difícil el trobar nous espectacles, de buscar aquesta innovació any rere any, no?
I de tota la programació, el director d'aquest festival, del Festival al Carrer que es fa a Viladecans, Xavier Campón, ha destacat l'espectacularitat de les companyies belgues 15 Feet 6 amb el seu espectacle League and Legends, un muntatge en què l'acrobàcia i l'esport es fusionen. També ha destacat la presència de Tripotestier, que amb un En Quart En Foix mostren amb humor que l'error és una possibilitat, fins i tot en muntatges de circ tan existents com el seu. També, finalment, ha posat sobre la taula la proposta de circ dels francesos Duo Quilombo, que reflexionen sobre l'hostilitat del món actual i la falta d'humanitat a estrangers.
Doncs vinga, tothom cap a Viladecans a gaudir d'aquest teatre al carrer. I atenció, perquè ja s'ha venut l'obra més cara mai subhastada a Europa. Es tracta de l'últim retrat que va fer l'artista austríac Gustav Klimt. Es diu La dama amb ventall, i abans de morir ho va fer l'any 1918. El preu, desorbitat, eh? 99,1 milions d'euros, Olma.
Uns diners que molts no tenim a la butxaca, però que algú sí que els té, i en aquest cas, doncs, mira, el quadre s'ha venut, l'últim quadre que va fer Klim s'ha venut aquest dimarts a la casa de subhasta Sotheby's de Londres. A banda de ser l'obra més cara que s'hagi subhastat mai a Europa, també, doncs, òbviament, ha batut el rècord de l'obra de l'artista més cara de mai subhastada. Fins ara, aquest rècord, pels que més curiosos, el tenia l'escultura d'Alberto Giacometti, una escultura que es diu Walking Man Eye, que el 2010, ara ja fa uns quants anys, es va vendre per 57 milions i mig d'euros. Dama en ventall és el retrat d'una dona que encara no se sap qui va ser, no té nom, i que es va trobar sobre un cavallet a l'estudi de l'artista quan va morir a Viena, amb tan sols 55 anys, per culpa de la grip espanyola.
I parlem també de teatre. A partir d'aquesta setmana i fins al 30 de juliol es podrà veure l'obra Nessun Dorma, de l'autora Eu Manzaniers, a la Sala Beckett de Barcelona, en el marc del Festival Grec.
Nessun Dorma relata una anècdota familiar i planteja si el teatre pot ser útil a l'hora de saldar un deute familiar. És a dir, l'obra es planteja si la venjança poètica, diu, pot saldar aquest deute. No només aquesta obra, sinó que la Beckett també hi aterra l'espectacle En mitad de tanto fuego, de la mà d'Alberto Conejero, Xavier Albertí i Rubén de Eguía. Les espectacles podrà veure en aquest cas del 18 al 30 de juliol, i tot plegat no acaba aquí, sinó que la Beckett tornarà a ser el punt de trobada internacional de la dramatúrgia contemporània amb l'obrador d'estiu, que arriba aquest any ja a la seva 18a edició, Pere.
Doncs sí, per acabar també ho fem amb una mica de música. La llegendària banda de pop de finals dels 80, Locomia, serà l'encarregada d'inaugurar la nova edició del Festival Sons del Món, que es fa, com sempre ja saben, a Roses, a l'Alt Empordà.
El concert que donarà el tret de sortida serà el proper 21 de juliol a la Ciutadella de Roses, el grup avisenc, però no estarà sola en aquest inici de festival, sinó que l'acompanyarà l'eurovisiva Chanel, autora de temes com Slow Mo, un concert inaugural que també comptarà amb Vico, la cantant de Tiana, que ha tret èxits com el conegut Noche Entera Banda pel festival. També hi passaran altres grans artistes com els de Jackson, més coneguts com a Jackson 5.
Gràcies, Olma. Per tant, bona música a Roses. Nosaltres que pleguem per avui. A la producció hem tingut en Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció, com saben, tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres demà que tornem a posar-nos-hi, i ara, com cada tarda, toca pujar la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança i fins demà.